Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
És gent que ha perdut la feina, que no ha cobrat l'ERTE, ha canviat moltíssim el perfil, crida l'atenció la quantitat de gent jove que hi ha, la quantitat de gent del país, i ens trobem amb molta gent que mai, de les persones que han vingut, diria que un 80% de les persones noves mai havien anat a serveis socials.
És Sor Lucía Caram, de la Plataforma dels Aliments de Manresa. Aquest matí feia des de la xarxa un dibuix de la nova pobresa que està deixant la crisi sanitària. Un nou perfil que destaquem avui que hem conegut les dades de l'atur al mes de maig. 15.339 persones es van quedar sense feina, un 3,2% més que l'abril i un 30% més respecte al maig de l'any passat. Ara mateix hi ha 483.000 persones aturades, i això sense comptar els afectats per ERTOs. Ara bé, hi ha una dada que dona una certa esperança, un augment d'afiliacions a la Seguretat Social. En parlarem. És el dia 79 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny de moment. Repassem altres titulars d'aquest dimarts, com el Pla Catalunya 2022, que avui ha aprovat el govern, un projecte per dibuixar com serà la Catalunya postpandèmia, Ana Ruiz.
El govern ha creat un grup de 30 experts per definir les polítiques que calen per als nous models que planteja l'escenari després de la crisi sanitària.
També hi havia Consell de Ministres que avui dona llum verda a una altra mesura important, l'avantprojecte de llei de residus.
La normativa prioritza les directives europees en matèria d'economia circular i plàstics d'un sol ús. En 3 anys, els gots i envasos d'aliments de plàstic d'un sol ús ja no podran ser gratuïts.
I encara en política, el govern espanyol aprovarà demà finalment una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny.
Pedro Sánchez ja tenia el suport del Partit Nacionalista Basc i Esquerra, però ha renovat el pacte amb Ciutadans, que demana que les mesures del nou decret siguin iguals per tot l'Estat.
I les reserves hoteleres al Baix Empordà, atenció, es disparen un 250% en una setmana.
El sector espera que al pic de l'estiu podran arribar a la meitat d'ocupació de l'any passat. Esperen que això salvi totes les empreses del sector.
I en esports, la Fórmula 1 no deixa Barcelona sense cursa.
La Federació Internacional d'Automobilisme confirma que el Gran Premi de Catalunya es disputarà finalment del 14 al 16 d'agost. El calendari es completarà entre el 15 i 18 curses i la temporada acabarà el mes de desembre.
Fem un cop d'ull també al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, endavant, bon dia.
Una jornada més, hem de parlar de precipitacions, xàfecs que faran acte de presència a molts punts del territori. De moment, el cel es manté entre poc i mig ennuvolat amb bandes de núvols alts que van creuant el país de sud-oest a nord-est. A l'interior del quadrant nord-est, la nuvolositat és una mica més compacta i es poden escapar alguns ruixats, alhora que començaran a créixer les nuvolades que faran acte de presència a zones de muntanya del Pirineu, del Prepirineu, del Prelitoral i també de l'interior del quadrant nord-est. I esperem precipitacions, que en general seran febles o moderades, però puntualment seran fortes, acompanyades de tempesta i fins i tot d'algun gra de calamarsa, especialment a l'interior del quadrant nord-est. Avançada la tarda, aquestes precipitacions podran viatjar de nord cap a sud i afectar puntualment punts de la Catalunya central i de ponent. La temperatura avui, la majoria de valors, entre els 22 i els 27 graus a Pirineu i al litoral, i entre els 26 i els 31 a la resta del país, tot i que ponent podrien ser una mica més altes i arribar als 32 o 33 graus. El vent es mantindrà de component sud fluix, tret de la Costa Brava, on quedarà variable. Demà, novament, una jornada de força núvols i força ruixats. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera. Passen 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, les dades de l'atur del maig que hem conegut aquest matí. 15.339 persones es van quedar sense feina el mes passat a Catalunya. Això és un increment del 3,2% respecte a l'abril i del 30% respecte al maig de l'any passat. Ara mateix hi ha 483.000 persones registrades a les llistes de l'atur. Això amb una dada, però, que dona una certa esperança i que és l'augment d'afiliacions a la Seguretat Social. A tot l'Estat, l'augment ha estat de 26.500 persones i l'acumulat actual és de 3.800.000 parats. Aquest migdia, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, feia una anàlisi i valoració de totes aquestes dades. El seguia el nostre company Jordi Casino. Jordi, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs, des de l'inici de la pandèmia provocada pel Covid-19 a mitjans de març, l'increment d'aturats a Catalunya ha estat de 87.000. La bona notícia, però, és que dels 720.000 treballadors afectats per ERTOs, 100.000 ja han tornat al seu lloc de feina. L'atur ha crescut a totes les demarcacions, tot i que ritmes força diferents. El major increment s'ha registrat a Barcelona amb un 4%, seguit de Girona i Tarragona amb un 1% i Lleida, on pràcticament no ha crescut. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'increment més alt el trobem, però, a Girona, seguida de Tarragona, Barcelona i Lleida. La bona notícia és que l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya ha repuntat el mes de maig amb 4.600 persones més respecte al mes d'abril. En tres mesos, però, Catalunya ha perdut 124.000 afiliats. Amb aquestes dades de la mà, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, constata que, tot i que el mercat laboral de Catalunya ha retrocedit 4 anys, la recuperació ja ha començat.
Estem ja albirant una desafectació progressiva del nombre de persones afectades en el mercat de treball. Tot i això, insistir en que s'està produint amb una intensitat més feble de la que podíem esperar, atès que les fases de desconfinament també han permès una major activació de l'economia i han permès progressivament el anar recuperant llocs. Esperem que les noves fases de desconfinament dels propers dies, doncs, acabin ajudant una mica més a aixecar la persiana del país.
Des dels principals sindicats catalans, tant Comissions Obreres com l'UGT reclamen la definició i activació urgent de plans per a la protecció social dels treballadors i també la reactivació econòmica de les empreses.
Gràcies, Jordi. Augmenta l'atur i amb ella està sorgint aquesta nova pobresa que veiem a la portada, gent que s'ha quedat sense feina o que no ha cobrat encara la prestació dels ERTOs i que ara cal atendre des de serveis socials. Avui ho explicava aquest matí a la xarxa Sor Lucía Caram des de la plataforma dels aliments de Manresa.
És gent que ha perdut la feina, que no ha cobrat l'ERTE, ha canviat moltíssim el perfil, crida l'atenció la quantitat de gent jove que hi ha, la quantitat de gent del país, la quantitat també de gent sud-americana. Abans el perfil era una mica més, per exemple, del Marroc. Ara el perfil és, bueno, pues ha canviat, no? I ens trobem amb molta gent que mai, de les persones que han vingut, diria que un 80% de les persones noves mai havien anat a serveis socials.
I un exemple d'aquest increment avui ens arriba des d'Arenys de Mar, on des que es va decretar l'estat d'alarma, Càritas ha atès 100 famílies més de les que ajuda normalment. Entenen els detalls des de Ràdio Arenys. Sílvia Cano, bon dia, ens els explica, si us plau.
Bon dia. De les noves famílies, més d'una 80 s'han apropat per primera vegada a conseqüència de la crisi del coronavirus. La portaveu de Càritas, Conxita Gascón, afirma que el perfil ha canviat, ja que la majoria són parelles joves residents a Arenys de Mar i amb fills, o famílies que s'han quedat sense feina o es troben en ERTOs. En aquests moments se centren en l'atenció alimentària i creu que en un futur s'incrementaran les necessitats per problemes d'habitatge.
Se'ns està quedant pedint el local, és elemental. Si ara venen 80, si a la setmana venen 160 o famílies que han d'omplir carros.
Des de Càritas Arenys recorden que en aquests moments no poden rebre roba per motius d'higiene i seguretat. L'entitat agraeix a més la solidaritat de tots els arenyencs que els han ofert aliments i diners de forma desinteressada.
Gràcies, Sílvia. Des de Ràdio Arenys, encara en clau d'ocupació, avui parlem també d'un estudi que està fent la Universitat de Lleida, un estudi per analitzar l'impacte del coronavirus en l'ocupació, en aquest cas juvenil. 1 a 1, Lleida Ràdio, Adriana Fort, què diu aquest informe? Bon dia.
Bon dia. L'objectiu d'aquesta recerca és analitzar com ha afectat la crisi sanitària al mercat laboral dels més joves, especialment en els sectors on hi ha quotes més elevades de precarització. També es busca incidir en la desigualtat de gènere i esbrinar què han fet els joves davant la crisi i si tenir estudis universitaris ajuda o no a obtenir millors contractes. La recerca farà servir mètodes quantitatius com estadístiques oficials, però també qualitatius com entrevistes als i les joves que s'han vist afectats. El projecte contempla la redacció d'un catàleg de recomanacions per al desenvolupament de polítiques públiques que fomentin l'ocupació. També es vol fer una recopilació de casos de bones pràctiques el col·lectiu juvenil està implementant.
crònica, hem perdut aquesta crònica de 1-1 Lleida Ràdio. Seguim endavant, saltem ara però a la crònica política. Finalment, el govern espanyol aprovarà demà una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Serà fins al 21 de juny. Pedro Sánchez, que ja tenia el suport del PNB i l'abstenció d'Esquerra, ha arribat avui a un nou acord amb Ciutadans, que ja li va fer costat en les dues últimes pròrrogues.
Sí, Ciutadans ha posat com a condició que les mesures del nou decret que avui aprova el Consell de Ministres siguin igual a tota Espanya. L'acord també insta el govern a analitzar les reformes legals per un mecanisme alternatiu a l'estat d'alarma per si hi ha rebrots. La Moncloa, a més, es compromet a aprovar un pla de reactivació del sector turístic abans del 15 de juny.
Avui el Consell de Ministres aprova el decret, que demà es debatrà i votarà al Congrés dels Diputats. Tenia aquest afer damunt la taula, però també l'avantprojecte de llei de residus, que tampoc és una qüestió menor. I atenció, perquè també tenen novetats d'última hora pel que fa al cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos, i és que després d'un document que avui publica el Confidencial, el Ministeri de l'Interior acaba d'admetre en una nota que el cessament va ser per l'informe que el militar efectivament estava fent sobre la manifestació del 8 de març. Tenim el nostre company David Navarro pendent d'aquesta roda de premsa. David, ha començat o no? Bon dia.
Bon dia. Doncs la roda de premsa del Consell de Ministres encara no ha començat. Com deies, es preveu l'aprovació, a banda de l'aparició del nou estat d'alarma, de la llei de residus vinculada a l'estratègia espanyola de l'economia circular, que vol minimitzar la generació de residus un 15% per a l'any 2030 respecte als que es produïen l'any 2010. Entre les mesures més destacables es troba la prohibició de fer servir canyetes, bastonets de basurides o coberts de plàstic a partir de juliol de l'any vinent.
Gràcies, David. Avui que és dimarts, estarem pendents d'aquesta roda de premsa. També hi havia Consell Executiu, que en aquest cas ha aprovat l'estratègia Catalunya 2022, un pla per dissenyar la Catalunya post-Covid-19. L'han presentat aquest migdia el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès. De seguida connectarem amb aquest indret, amb la nostra companya Mont Carvajal, que ho ha seguit. De moment ara repassem aquesta altra proposta del govern per fer nous passos en el pla de desescalada que el Ministeri de Sanitat, per cert, ja està estudiant. Passa perquè a partir de dilluns la regió sanitària de Barcelona, ara reunificada, passi a la fase 2. Lleida queda en suspens a l'espera de veure com evolucionen els brots detectats la setmana passada.
El govern també vol que l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona passin a la fase 3 dilluns. Per cert, Sanitat es planteja flexibilitzar la mobilitat en les zones que estiguin a la fase 3 abans que s'acabi l'estat d'alarma.
Doncs ara sí, tornem a aquesta estratègia Catalunya 2022, aquest posar tot el país a pensar, com l'ha definit el president Quim Torra. Mont Carvajal, què ens en pots explicar? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs que seran una trentena de persones del món de la recerca, de la iniciativa social, de l'empresa, experts en administració pública, de la cultura, de les arts, de la indústria audiovisual, etc., coordinats per Genís Roca, expert en internet, per Victòria Alsina, analista d'agenda pública, que treballaran de manera independent i en grups i acabaran sent unes 400 persones les implicades en aquestes reflexions. Tant el president Torra com el vicepresident Aragonès han subratllat que el grup va més enllà del govern. Torra, per exemple, ha dit que és un projecte de país.
Aquest país ha de repensar-se i necessitem molta gent que ho faci. Volíem també tenir un grup de treball que ara hem parlat de 30 persones, però que acabarà reunint al voltant de 400 per poder analitzar a fons, de manera disruptiva, perquè volem fer les coses diferents, quin pot ser la Catalunya del 22. Catalunya 22, perquè aquest és l'horitzó.
Al febrer del 2021 aquest grup d'experts haurà de presentar les conclusions del treball. Torra i Aragonès han comparegut junts després de les picabaralles públiques durant el cap de setmana entre els socis de govern Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, després que els republicans hagin donat ajuda al PSOE per prorrogar l'estat d'alarma. Però preguntada sobre la qüestió, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha dit que han sortit junts perquè és un acord de país i quan això passa surt el president i el vicepresident, ha tret qualsevol doble lectura sobre això, diu Budó, que fa dos mesos que treballen en aquest projecte.
Gràcies, Mont. I aquest dimarts 2 de juny continua l'obertura d'escoles que ja són en fase 2. Ahir era festiu per segona Pasqua a molts municipis. De moment, la presència dels alumnes, que és voluntària, continua sent molt baixa. Vegem com ha anat avui als instituts de Vilafranca del Penedès, que van trair en fase 2. Connectem amb Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia. Continua la poca afluència?
Bon dia. L'activitat presencial en els col·legis i instituts de Vilafranca del Penedès té un reinici molt ralentit. Mentre els col·legis de primària no obriran portes fins demà, segons l'acord al que es va arribar amb la Generalitat, els instituts de secundària sí que han reprès avui l'activitat, però ho han fet de manera tímida i molt marcada per la normativa de seguretat i funcionament dels centres. Dolors Arbós, directora de l'Institut Eugeni d'Ors.
En el nostre cas, per tal de que els alumnes de quart i de segon de batxillerat els puguem acabar d'organitzar i puguem acabar de saber exactament la quantitat d'alumnes que volen optar aquest, el servei, o que amb les dificultats que després hi ha per acabar-los d'organitzar, estem donant aquesta setmana de marge.
El més probable és que fins d'aquí a final de curs siguin els nois i noies de segon de batxillerat els que major interès tinguin en acostar-se als centres.
Crònica de Ràdio Vilafranca, gràcies Josep Maria. I les que també tornen a l'activitat amb la fase 2 són les autoescoles. Connectem ara amb un altre punt del país que també és ja en segona fase, Olot. Olot Televisió, Paula Núñez, bon dia, et passem el relleu.
Bon dia. Per poder reobrir dins la fase 2, les autoescoles garrotxines han hagut d'espaiar els ordinadors de les aules i introduir les rutines de desinfecció a les instal·lacions i als vehicles. El repte més gran és, però, poder fer classes pràctiques dins el cotxe, un espai on és impossible mantenir la distància de seguretat. Ho explica Ferran Sacrest, professor d'autoescola.
Bueno, s'ha complicat perquè el fet que són feines molt personals i de molt cara a cara, doncs el fet de que ens hagin de netejar les mans, de posar el líquid aquest desinfectant del cotxe, sobretot la mascareta és el més incòmode, perquè bueno, fa calor i això, i en principi doncs ara el temps ens acompanya, quan faci més calor veurem com reaccionar amb mascareta.
A hores d'ara hi ha centenars de proves teòriques i pràctiques que no s'han pogut fer i encara no tenen data. Per tal de posar al dia els exàmens endarrerits, la Direcció General de Trànsit preveu mesures excepcionals com continuar fent exàmens al mes d'agost.
Passa un minut d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. 15.339 persones es van quedar sense feina al maig, un 3,2% més que a l'abril i un 30% més respecte a l'any passat.
Ara mateix hi ha 483.000 persones aturades, i això sense comptar els afectats per ERTOs. Pugen, però, les afiliacions a la Seguretat Social.
El govern aprova el Pla Catalunya 2022, un projecte per dibuixar com serà la Catalunya postpandèmia.
El govern ha creat un grup de 30 experts per definir les polítiques que calen per als nous models que planteja l'escenari després de la crisi sanitària.
Avui també hi havia Consell de Ministres amb una altra mesura important, l'avantprojecte de llei de residus.
La normativa prioritza les directives europees en matèria d'economia circular i plàstics d'un sol ús. En 3 anys, els gots i envasos d'aliments de plàstic d'un sol ús ja no podran ser gratuïts.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Barcelona, on aquest matí s'han presentat un seguit de mesures que posaran en marxa l'Ajuntament per reactivar l'economia social i destinarà 7,5 milions d'euros. Ens ho explica la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. El primer tinent d'alcalde, Jaume Coldoni, ha explicat que es tracta de superar el cop de la pandèmia a l'economia des dels barris.
Un paquet d'ajuts en el sector de l'economia social i solidària i a l'economia de proximitat de 7,5 milions d'euros per protegir, per reimpulsar, per donar suport a aquesta economia també de proximitat als barris per mantenir els llocs de treball.
Des d'avui mateix, l'Ajuntament facilitarà fins a 4,5 milions d'euros en crèdits a través d'una entitat de banca ètica i d'una cooperativa. També es fomenta la formació i l'assessorament. Ja es destinaran fins a 2 milions d'euros més en subvencions per a l'economia de proximitat. En total es podran beneficiar unes 4.500 empreses i entitats i al voltant de 60.000 persones treballadores. L'economia solidària i de proximitat als barris genera el 7% del PIB de la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Montse. I encara a la capital catalana parlem d'habitatge. S'han reprès les obres de construcció de l'habitatge públic. Es preveu que durant els mesos vinents estaran en construcció 2.400 habitatges, la majoria de lloguer.
Sí, el 80% dels pisos públics en construcció seran de lloguer. La regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha volgut destacar que això suposarà crear patrimoni per a la ciutat, cosa que no passava amb la construcció d'habitatge de protecció pública, però de compra.
Vull remarcar de lloguer, perquè estem parlant d'habitatges, diguem, que quedaran pel patrimoni de la ciutat, que no es privatitzaran, que no perdrem, que no passarà com el que està passant amb l'habitatge protegit de compra, que durant tants anys s'ha fet, no?, amb tants diners públics invertit en habitatge, que al cap d'un any es desqualifica i es perd, i no queda per la ciutat, no? Estem parlant d'un patrimoni de 2.400 habitatges que seran de la ciutat i que estaran a disposició de la ciutadania.
Properament s'activaran 15 obres en marxa i abans de l'estiu s'hauran licitat 13 projectes més. En total, 2.400 habitatges que compten amb una inversió de 310 milions d'euros i que facilitaran l'habitatge digne a més de 6.000 persones.
Mentrestant, encara en matèria d'habitatge, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i diferents ajuntaments sumen estratègies i recursos per facilitar més ajuts. Des de Ràdio Vilafant ens ho explica la Mercè Mainé. Mercè, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Per tal d'ajudar a demanar i facilitar la tramitació de les ajudes a l'habitatge, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els diferents ajuntaments de la comarca treballaran plegats. Des de la Generalitat s'han obert 3 línies d'ajuts en les dues sol·licituds en què el termini és més curt. S'ha demanat la implicació dels ajuntaments de la comarca perquè recollin els documents, esdevenint un punt de proximitat de recollida de documents i així minimitzant la situació econòmica de l'habitatge. Per tal d'accedir a tota la informació de la tramitació electrònica, es pot anar al web www.alempordà.cat. En el cas dels ajuts al lloguer per situació de vulnerabilitat per a la crisi del coronavirus Covid-19, també hi ha disponible un tutorial per tal de facilitar la tramitació telemàtica. Les tres línies d'ajuts passen per ajuts al lloguer a persones grans, ajuts de subvencions pel pagament del lloguer i ajuts al lloguer per persones en situació de vulnerabilitat a causa de la crisi del Covid-19.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. Més coses. El govern espanyol denunciarà 17 companyies aèries que no han retornat als clients l'import dels vols anul·lats per la crisi sanitària. A partir d'aquest dijous, atenció, perquè si és el cas, ja es pot reclamar per la via judicial aquests diners de vols suspesos. És la primera informació d'un bloc turístic on avui també us volem informar de bones notícies del sector hoteler del Baix Empordà. Les seves reserves, us ho apuntàvem en titulars, han augmentat un 250% l'última setmana. Ràdio Palamós, Carla Ribas, ens ho amplia, si us plau, bon dia.
Bon dia. Els hotelers de la Costa Brava Centre esperen que en el pic de l'estiu podran garantir un 50% de l'ocupació que van tenir l'estiu passat i que amb això n'hi hagi prou per assegurar la supervivència de totes les empreses. El Gremi d'Hostaleria del Baix Empordà ha vist l'anunci de la reobertura de les fronteres com una notícia molt positiva. I això s'ha notat en el volum de reserves de cara a l'estiu, que s'ha disparat aquesta última setmana fins a situar-se entre el 60 i el 70% de les que es rebrien habitualment en aquesta època. Martí Sabrià és el gerent del grup Costa Brava Centre.
Al final, entre un 10 de juliol i finals de setembre, puguem fer una temporada no perquè les empreses puguin guanyar diners, sinó perquè les empreses puguin arribar a afrontar l'exercici 2021 amb prou múscul.
Els hotelers del Baix Empordà apunten com a prioritat captar el turista francès.
I en crònica cultural, avui obrien diferents museus de Barcelona, entre ells el Born Centre de Cultura i Memòria o el Frederic Marès. Fins al 30 de juny faran un 50% de descompte a les entrades. Esplugues Televisió, Ferran Alcàsser, bon dia. Aquesta última reobertura ha comptat amb presència de l'alcaldessa de Colau. Què ha dit?
Fins a 8 museus municipals de Barcelona reobren avui amb les restriccions i mesures de seguretat obligades per la pandèmia de la Covid-19. Museus com el del Born, el Castell de Montjuïc, del Disseny, el Monestir de Pedralbes, l'Etnològic, el Marès, l'Arxiu Fotogràfic i el Museu d'Història de Barcelona han començat a rebre visitants. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat la importància d'aquesta fita en el procés de desescalada durant la seva visita aquest matí al museu.
Que per la ciutat de Barcelona la cultura és un bé essencial, és un bé de primera necessitat i més en temps de crisi com l'actual. Per això per nosaltres és molt important que reactivi l'activitat cultural oberta al públic a la ciutat de Barcelona i això per nosaltres és important un dia com avui on obrim els museus municipals.
Museus municipals que sumen a l'apertura que va realitzar ahir el Caixa Fòrum i a l'apertura de demà del MACBA.
I ara tot seguit els esports. Connectem amb l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de Fórmula 1 i és que hi haurà Gran Premi de Catalunya aquest estiu, el Gran Premi al circuit de Montmeló. I és que la Federació Internacional d'Automobilisme ha confirmat que el Gran Premi de Catalunya finalment es disputarà el cap de setmana del 14 al 16 d'agost. La FIA assegura que completarà el calendari amb un mínim de 15 curses i un màxim de 18. La temporada acabarà el mes de desembre. I parlem de bàsquet perquè Anna Palma no formarà part del Cadí la Seu la propera temporada. L'aler de l'equip de l'Urgell tanca una etapa de 2 anys. El Cedis Bàsquet ha debutat, això sí, amb l'equip a l'elit. Des de Pirineus Televisió ens ho explica Alba Baró.
Palma ha decidit emprendre nous camins lluny de la Seu d'Urgell. L'Ale ha estat 2 temporades consecutives amb el Cadí la Seu, amb qui va debutar la Lliga Femenina Andesa la temporada 2018-2019. L'any abans, el curs 2017-2018, havia estat jugadora de l'equip barcelonès Segle XXI a la Lliga Femenina 2. D'altra banda, el club alturgellenc espera tancar la continuïtat d'Ariana Pujol. Seria la 4ª temporada que Pujol vestiria la samarreta blanquiblava. La jugadora ha anat agafant protagonisme dins l'equip en els darrers 3 anys. A més, aquesta temporada ha fet un pas endavant juntament amb Laura Penya en part per la lesió de la base Llorena Díaz. En els darrers dies del Cedis va assegurar la continuïtat de Penya fins al 2022. La feina als despatxos no s'atura per construir l'equip per a la temporada vinent.
I Scott Hitterton, l'MVP de la Lliga Alemanya de bàsquet, fitxa pel Baxi Manresa. El pivot nord-americà de 28 anys i 2,06 d'alçada es compromet amb l'equip del Bages per les 2 properes temporades. I Jordi Pla és el nou director esportiu del bàsquet Girona després de la consecució de l'ascens a l'Aleport. Pla substitueix Àlex Formento en el càrrec. I la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha demanat passar del 21% actual a un IVA superreduït al món de l'esport davant de l'emergència pel coronavirus. Es tracta d'una de les 27 mesures que inclou el premàixel de l'UFEC. Ho ha explicat el president Gerard Esteve. I en futbol, Les Palmes assegura que té el vistiplau del govern de Canàries per jugar en públic, però el Consell Superior d'Esports s'hi nega que es puguin fer partits de futbol encara en públic a les grades. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. 3 minuts i una mica més i arribarem al punt de 2:15. Fem una pausa. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així ens advertia Caterina Albert o Víctor Català ara fa 100 anys.
Hola, Judit, avui de què parlarem?
Doncs, guaita de manar i d'obeir.
Ah, sí?
Sí, perquè quan tinguis la paella pel mànec, fregeix-li el capó i l'ànec.
Ja sabies, però, que gaudeix més el petit manador que el gran servidor, no?
Déu-n'hi-do, sí, però és veritat. Si ets anella de cadena, segueix on aquesta et mena.
Mira aquest. La casa del veí tothom la sap de ben regir. Encara que a casa d'ell tot hi marxi de gairell.
Bé, ja se sap que cal saber manar i obeir i saber quin lloc pertanys i on estàs posicionat. Els refranys en parlen.
I tant. Potser que arribats a aquest punt els hi diguem com acabava el del programa passat, no?
Entesos, mira, deia així. Guany sense esforç i vi fort fan anar l'home de tort.
És ben veritat.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
És gent que ha perdut la feina, que no ha cobrat l'ERTE, ha canviat moltíssim el perfil, crida l'atenció la quantitat de gent jove que hi ha, la quantitat de gent del país, i ens trobem amb molta gent que mai, de les persones que han vingut, diria que un 80% de les persones noves mai havien anat a serveis socials.
És Sor Lucía Caram, de la plataforma dels aliments de Manresa. Aquest matí feia des de la xarxa aquest dibuix de la nova pobresa que està deixant la crisi sanitària. Un nou perfil que destaquem avui, que hem conegut les dades de l'atur del maig. 15.339 persones es van quedar sense feina, un 3,2% més que l'abril i un 30% més respecte al maig de l'any passat. Ara mateix hi ha 483.000 persones aturades, i això sense comptar els afectats per ERTOs. Ara bé, hi ha una dada que dona una certa esperança, i és un augment, un petit augment d'afiliacions a la Seguretat Social. En parlarem. És el dia 79 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny de moment. Repassem altres titulars d'aquest dimarts, com el Pla Catalunya 2022, que avui ha aprovat el govern, un nou projecte per dibuixar com serà la Catalunya postpandèmia, Anna Ruiz.
El govern ha creat un grup de 30 experts per definir les polítiques que calen per als nous models que planteja l'escenari després de la crisi sanitària.
També hi havia Consell de Ministres, que avui ha donat llum verda a una altra mesura important, l'avantprojecte de llei de residus.
La normativa prioritza les directives europees en matèria d'economia circular i plàstics d'un sol ús. En 3 anys, els gots i envasos d'aliments de plàstic d'un sol ús ja no podran ser gratuïts.
I encara en política, com us dèiem abans, el govern espanyol aprovarà demà una nova pròrroga de l'estat d'alarma, aquesta fins al 21 de juny.
Pedro Sánchez ja tenia el suport del Partit Nacionalista Basc i d'Esquerra, però ha renovat el pacte amb Ciutadans, que demana que les mesures del nou decret siguin iguals per a tot l'Estat.
I les reserves hoteleres al Baix Empordà es disparen un 250% en una setmana.
El sector espera que el pic de l'estiu podrà arribar a la meitat d'ocupació de l'any passat. Confien que això salvi totes les empreses del sector.
I pel que fa als esports, la Fórmula 1 no deixa Barcelona sense cursa.
La Federació Internacional d'Automobilisme confirma que el Gran Premi de Catalunya es disputarà finalment del 14 al 16 d'agost. El calendari es completarà amb més de 15 curses i la temporada acabarà al desembre.
I tot seguit fem un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, què ens expliques? Bon dia.
Una jornada més, hem de parlar de precipitacions, xàfecs que faran acte de presència a molts punts del territori. De moment, el cel es manté entre poc i mig ennuvolat amb bandes de núvols alts que van creuant el país de sud-oest a nord-est. A l'interior del quadrant nord-est, la nuvolositat és una mica més compacta i es poden escapar alguns ruixats, alhora que començaran a créixer les nuvolades que faran acte de presència a zones de muntanya del Pirineu, del Prepirineu, del Prelitoral i també de l'interior del quadrant nord-est. I esperem precipitacions, que en general seran febles o moderades, però puntualment seran fortes, acompanyades de tempesta i fins i tot d'algun gra de calamarsa, especialment a l'interior del quadrant nord-est. Avançada la tarda, aquestes precipitacions podran viatjar de nord cap a sud i afectar puntualment punts de la Catalunya central i de ponent. La temperatura avui, la majoria de valors, entre els 22 i els 27 graus a Pirineu i al litoral, i entre els 26 i els 31 a la resta del país, tot i que ponent podrien ser una mica més altes i arribar als 32 o 33 graus. El vent es mantindrà de component sud fluix, tret de la Costa Brava, on quedarà variable. Demà, novament, una jornada de força núvols i força ruixats. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Ana Ruiz i Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella, us parlant a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts i mig del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, les dades de l'atur del maig que hem conegut aquest matí. 15.339 persones es van quedar sense feina aquest mes a Catalunya. Això és un increment del 3,2% respecte a l'abril i del 30% respecte al maig de l'any passat. Ara a Catalunya hi ha 483.000 persones registrades a les llistes de l'atur, això amb una dada que dona una certa esperança, però que és un augment d'afiliacions a la Seguretat Social. A tot l'estat, l'augment ha estat de 26.500 persones i l'acumulat actual és de 3.800.000 parats. Aquest migdia, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, en feia una anàlisi i valoració. El seguia el nostre company Jordi Casino. Jordi, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs que l'increment és menor que en els dos mesos precedents. Al març l'increment va ser del 5,5% i a l'abril del 12,2%. Des de l'inici de la pandèmia, l'increment d'aturats a Catalunya ha estat de 87.000 persones. L'altra bona notícia, però, és que dels 720.000 treballadors afectats per ERTOs, 100.000 ja han tornat al seu lloc de feina. L'atur ha crescut a totes les demarcacions, però sobretot a Barcelona i a Girona, i menys a Tarragona i sobretot a Lleida, en comparació amb l'any anterior. Una altra bona notícia és que l'afiliació a la Seguretat Social a Catalunya, com deies, ha repuntat el mes de maig en 4.600 persones més respecte al mes d'abril. En tres mesos, però els tres mesos de pandèmia, Catalunya ha perdut 124.000 afiliats a la Seguretat Social. Amb aquestes dades a la mà, el secretari general de Treball i Afers Socials, Josep Ginesta, constata que la recuperació ja ha començat, tot i que el mercat laboral de Catalunya ha retrocedit 4 anys.
Dada rellevant, perquè, com saben, doncs el mes de maig, de forma recurrent en el nostre país, és un mes en el que hi havia reducció del nombre de persones registrades. És un volum de persones registrades que no teníem des d'abril del 2016. Per tant, podríem dir que hem reculat fins a abril del 2016 en nombre de persones registrades.
Des dels principals sindicats catalans, tant Comissions Obreres com l'UGT reclamen la definició i activació urgent de plans per la protecció social dels treballadors i la reactivació econòmica de les empreses.
Gràcies, Jordi. Augmenta l'atur i amb ell està sorgint una nova pobresa, gent que s'ha quedat sense feina o que no ha cobrat encara la prestació dels ERTOs i que ara cal atendre des de serveis socials. Avui ho explicava la xarxa Sor Lucía Caram, de la plataforma dels aliments de Manresa.
És gent que ha perdut la feina, que no ha cobrat l'ERTE, ha canviat moltíssim el perfil, crida l'atenció la quantitat de gent jove que hi ha, la quantitat de gent del país, la quantitat també de gent sud-americana. Abans el perfil era una mica més, per exemple, del Marroc. Ara el perfil és, bueno, pues ha canviat, no? I ens trobem amb molta gent que mai, de les persones que han vingut, diria que un 80% de les persones noves mai havien anat a serveis socials.
Més coses, el tema de la crònica política. Finalment, el govern espanyol aprovarà demà una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Serà fins al 21 de juny. Pedro Sánchez, que ja tenia el suport del PNB i l'abstenció d'Esquerra, ha arribat a un nou acord amb Ciutadans, que ja li van fer costat en les dues últimes pròrrogues.
I Ciutadans ha posat com a condició que les mesures del nou decret que avui ha aprovat el Consell de Ministres siguin iguals per a tot Espanya. L'acord també insta el govern a analitzar les reformes legals per un mecanisme alternatiu a l'estat d'alarma per si hi ha rebrots. La Moncloa, a més, es compromet a aprovar un pla de reactivació del sector turístic abans del 15 de juny.
Doncs avui el Consell de Ministres de moment ha aprovat el decret que demà es debatrà i votarà al Congrés dels Diputats. Tenia aquest afer damunt la taula, però també l'avantprojecte de llei de residus, que tampoc és una qüestió menor. I atenció, perquè tenim una novetat d'última hora pel que fa al cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos. Després d'un document que publica avui el Confidencial, el Ministeri de l'Interior ha acabat admetent en una nota que el cessament va ser efectivament per l'informe que el militar estava fent sobre la manifestació del 8 de març. Repassem-ho tot plegat amb el nostre company David Navarro, que està seguint ara sí la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. David, com va? Bon dia.
Bon dia. Doncs el Consell de Ministres ha començat amb l'anunci de petició de pròrroga de l'estat d'alarma. L'estat d'alarma, segons ha dit la portaveu Maria Jesús Montero, fins al proper 21 de juny a les 12 de la nit. Montero també ha explicat que el Consell de Ministres ha donat el vistiplau a la nova llei de residus i sòls contaminats, que preveu, entre altres coses, que pel 2030 s'hagin reduït un 15% respecte als generats al 2010. En aquests moments, la vicepresidenta Teresa Rivera dona detalls sobre la norma entre les mesures més destacables i a la prohibició dels plàstics d'un sol ús, com les canyetes o els coberts, a partir de juliol de l'any vinent. I, com deia, en aquests moments Teresa Rivera va al detall d'aquesta llei.
...plàstics no reutilitzables que vayan a ser objeto de utilització en el mercat espanyol. Adaptamos así nuestra legislación a las recomendaciones que en esta materia viene emanando de la Comisión Europea, que en numerosos informes ha señalado cómo España cuenta con un margen muy amplio de actuación en materia de fiscalidad verde, y lo queremos hacer en la ley bandera, en la ley señera de este sector. Según los últimos...
Paraules en directe de la ministra Teresa Rivera parlant d'aquest avantprojecte de llei de residus que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Gràcies, David. Avui, que és dimarts, també hi havia Consell Executiu a la Generalitat. En aquest cas, s'ha aprovat l'estratègia Catalunya 2022, un pla per dissenyar la Catalunya post-Covid-19. L'han presentat aquest migdia el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès. El seguia la Mont Carvajal. Mont, què ens expliques d'aquest pla? Bon dia.
Bon dia, Anna. Doncs que són una trentena de persones dels àmbits de la recerca, d'iniciatives socials o de l'empresa, com ara Joana Ballà, Jordi Amat, Mercè Crosa, Josep Maria Martorell o Tatxo Benet, que estaran coordinats per Genís Roca i Victòria Alsina. Segons el govern, treballaran pendent i en grups i acabaran sent unes 400 persones les implicades en aquestes reflexions. Tant el president Torra com el vicepresident Aragonès han subratllat que el grup va més enllà del govern. Torra, per exemple, ha dit que és un projecte de país.
Aquest país ha de repensar-se i necessitem molta gent que ho faci. Volíem també tenir un grup de treball que, ara hem parlat de 30 persones, però que acabarà reunint al voltant de 400 per poder analitzar a fons, de manera disruptiva, perquè volem fer les coses diferents, quin pot ser la Catalunya del 22. Catalunya 22, perquè aquest és l'horitzó.
A febrer del 2021, aquest grup d'experts haurà de presentar les conclusions del treball.
Gràcies, Mont. I anem ara a l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquest matí s'hi han presentat un seguit de mesures per reactivar l'economia social. S'hi destinaran 7 milions i mig d'euros. Ens ho explica la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, endavant, bon dia.
Bon dia. El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha explicat que es tracta de superar el cop de la pandèmia a l'economia des dels bancs.
Un paquet d'ajuts en el sector de l'economia social i solidària i a l'economia de proximitat de 7,5 milions d'euros per protegir, per reimpulsar, per donar suport a aquesta economia també de proximitat als barris per mantenir els llocs de treball.
Des d'avui mateix, l'Ajuntament facilita fins a 4 milions i mig d'euros en crèdits a través d'una entitat de banca ètica i d'una cooperativa. També es fomenta la formació i l'assessorament i es destinen fins a 2 milions d'euros en subvencions per l'economia de proximitat. En total, es podran beneficiar unes 4.500 empreses i entitats i al voltant de 60.000 persones. L'economia solidària de proximitat als barris genera el 7% del PIB de la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Montse. Encara a Barcelona parlem d'habitatge. A la capital s'han reprès les obres de construcció d'habitatge públic i es preveu que durant els mesos vinents es facin 2.400 habitatges, la majoria de lloguer.
Sí, el 80% dels pisos públics en construcció a la ciutat seran de lloguer. La regidora d'habitatge, Lucía Martín, ha volgut destacar que això suposarà crear patrimoni per a la ciutat.
Vull remarcar de lloguer, perquè estem parlant d'habitatges, diguem, que quedaran pel patrimoni de la ciutat, que no es privatitzaran, que no perdrem, que no passarà com el que està passant amb l'habitatge protegit de compra, que durant tants anys s'ha fet, no?, amb tants diners públics invertits en habitatge, que al cap d'uns anys es desqualifica i es perd, i no queda per la ciutat, no? Estem parlant d'un patrimoni de 2.400 habitatges que seran de la ciutat i que estaran a disposició de la ciutadania.
Properament es reactivaran 15 obres i abans de l'estiu s'hauran licitat 13 projectes més. En total, 2.400 habitatges que compten amb una inversió de 310 milions d'euros i que facilitaran habitatge digne a més de 6.000 persones.
De seguida repassem titulars, però abans volem treure el cap a Llanars, al Ripollès, un municipi que fa mans i mànigues per no perdre l'únic caixer automàtic que els queda. L'Ajuntament no pot assumir el lloguer que CaixaBank els demana per seguir oferint el servei, però està intentant trobar una solució. Ràdio Ripoll, Xevi Pujol, bon dia. Quina?
Bon dia.
El caixer que hi ha al centre de Llanars està en perill de desaparèixer. Es tracta d'una eina a peu de carretera que, segons l'alcalde del poble, utilitza molta gent de tota la vall i també els visitants que passen per la zona. L'Ajuntament està buscant una solució perquè no desaparegui, ja que no pot assumir el lloguer que l'entitat bancària demana per seguir oferint un servei que es considera molt important. Amadeu Rosell és l'alcalde de Llanars.
Els ajuntaments, doncs, estem parlant amb Vilallonga i estem parlant amb Setcases també, doncs, bueno, aviam si es pot arribar alguna solució i ja estem en aquest cas. De cedir un local nostre, de fer alguna cosa d'aquest tipus i esperem que al final, doncs, mantenir-lo perquè, ja dic, és molt important.
Des del consistori s'ha entrat una moció buscant suport de diferents pobles del Ripollès per tal de fer front comú per no perdre el caixer. El més proper a Llanars es troba a Camprodon, al centre del poble, en una zona on costa poder-hi aparcar.
Són 3:45. Ara sí, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. 15.339 persones es van quedar sense feina al maig. És un 3,2% més que a l'abril i un 30% respecte a l'any passat.
Ara mateix hi ha 483.000 persones aturades i això sense comptar els afectats per ERTOs. Pugen, però, les afiliacions a la Seguretat Social.
El govern aprova el Pla Catalunya 2022, un projecte per dibuixar com serà la Catalunya postpandèmia.
El govern ha creat un grup de 30 experts per definir les polítiques que calen per als nous models que planteja l'escenari després de la crisi sanitària.
Avui també hi havia Consell de Ministres amb una altra mesura important, l'avantprojecte de llei de residus.
La normativa prioritza les directives europees en matèria d'economia circular i plàstics d'un sol ús. En 3 anys, els gots i envasos d'aliments de plàstic d'un sol ús ja no podran ser gratuïts.
Continuem i ho fem amb l'anunci d'una denúncia que farà el govern espanyol, una denúncia contra 17 companyies aèries que no han retornat als clients l'import dels vols anul·lats per la crisi sanitària. A partir d'aquest dijous, si és el cas, ja podeu reclamar per via judicial els diners de vols suspesos. És la primera informació d'un bloc turístic on també tenim bones notícies del sector hoteler del Baix Empordà. Les reserves, com us dèiem en titulars, els han augmentat un 250% l'última setmana. Ràdio Palamós, Carles Ribas, ens ho amplia, si us plau, bon dia.
Bon dia. Els hotelers de la Costa Brava Centre esperen que en el pic de l'estiu podran garantir un 50% de l'ocupació que van tenir l'estiu passat i que amb això n'hi hagi prou per assegurar la supervivència de totes les empreses. El Gremi d'Hostaleria del Baix Empordà ha vist l'anunci de la reobertura de les fronteres com una notícia molt positiva. I això s'ha notat en el volum de reserves de cara a l'estiu, que s'ha disparat aquesta última setmana fins a situar-se entre el 60% i el 70% de les que es rebrien habitualment en aquesta època. Martí Sabrià és el gerent del grup Costa Brava Centre.
Al final, entre un 10 de juliol i finals de setembre, puguem fer una temporada no perquè les empreses puguin guanyar diners, sinó perquè les empreses puguin arribar a afrontar l'exercici 2021 amb prou múscul.
Els hotelers del Baix Empordà apunten com a prioritat captar el turista francès.
Gràcies, Carles. També a Figueres l'Ajuntament planteja un pla per reforçar el sector turístic. Són 15 accions que, de fet, ja s'estan desplegant. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, quines? Bon dia.
Bon dia. La crisi del coronavirus ha fet accelerar les mesures per posar al dia la ciutat de Figueres pel que fa a l'àmbit del turisme. Des de l'Ajuntament ja tenien previst un pla d'acció en aquest àmbit, però que cal treballar perquè aquesta s'ho cregui. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el regidor de Turisme, Alfons Martínez, ho expliquen així.
La Covid ho accelera. Per tant, no estem fent res.
Doncs hem perdut aquesta connexió amb la nostra companya de Ràdio Vilafant, amb la Mercè Mainé. Tenim, però, més qüestions a comentar de l'àmbit turístic. Anem fins a l'Espluga de Francolí. El càmping Serra de Prades Resorts ja ha obert portes esperant, en aquest cas, turisme de proximitat. Ens ho expliquen des de l'Espluga FM. Josep Morató, bon dia. Més detalls?
Bon dia. El 15 de maig, el càmping Serra de Prades Resort de Vilanova de Prades va engegar per encarar la temporada d'estiu amb l'objectiu de revertir les pèrdues provocades per l'aturada dels darrers mesos. Han tornat a la feina de forma gradual, mantenint el restaurant encara tancat i aplicant noves mesures contra el coronavirus. Els propietaris del càmping expliquen que, tot i els protocols contra la Covid-19, l'escenari no canvia tant per a ells perquè ja estaven acostumats a les distàncies àmplies i les activitats a l'aire. l'aire lliure. No s'escaven, però, de fer controls de temperatura als nous clients i mantenir distàncies de seguretat. En aquesta fase 2 també han reduït l'aforament al 30% als espais comuns. Amb això, la reobertura ha estat fluixa, però ara les reserves comencen a guanyar ritme i la desescalada els fa creure en una ocupació alta aquest estiu.
Gràcies, Josep, des de l'Espluga FM. I aquest dimarts passem també per Torredembarra. Parlem d'una bona notícia pel municipi de Torredembarra, però també per les Rodalies, i és que la temporada de serveis a les seves platges ja té data per al tret de sortida. Començarà el 13 de juny. On a la Torre, Josep Sánchez, bon dia.
Bon dia. L'actual context farà que aquesta temporada presenti algunes novetats respecte a les anteriors. D'una banda, no hi haurà ni dutxes ni rentapeus a causa de la dificultat de mantenir les mesures de neteja. Tampoc s'instal·laran lavabos de reforç i es reduirà el nombre de passeres. A més, canvia l'organització del servei de socorrisme i hi haurà reforços amb informadors i voluntaris de protecció civil. L'alcalde Eduard Rovira explica que la preparació de la temporada d'enguany ha estat diferent.
Si altres anys ser una pretemporada i ja hi havia serveis, les passeres es començaven a col·locar amb molta anticipació, alguns serveis ja s'instal·laven, les dutxes i els rentapeus. Aquesta situació ens ha fet que això ho deixéssim.
D'altra banda, aquesta setmana es començaran a instal·lar les dues guinguetes que tenen autorització per obrir a la platja de la Paella.
Tot seguit obrim Crònica Cultural. Avui diferents museus i centres municipals de Barcelona obrien portes, entre ells hi ha el Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu del Disseny o el Frederic Marès. Fins al 30 de juny faran un 50% de descompte a les entrades. Esplugues Televisió, Ferran Alcàsser, bon dia. Aquesta última reobertura ha comptat avui amb la presència de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha dit...
Fins a 8 museus municipals de Barcelona reobren avui amb les restriccions i mesures de seguretat obligades per la pandèmia de la Covid-19. Museus com el del Born, el Castell de Montjuïc, del Disseny, el Monestir de Pedralbes, l'Etnològic, el Marès, l'Arxiu Fotogràfic i el Museu d'Història de Barcelona han començat a rebre visitants. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat la importància d'aquesta fita en el procés de desescalada durant la seva visita aquest matí al museu.
Que per la ciutat de Barcelona la cultura és un bé essencial, és un bé de primera necessitat i més en temps de crisi com l'actual. Per això per nosaltres és molt important que reactivi l'activitat cultural oberta al públic a la ciutat de Barcelona, i això per nosaltres és important un dia com avui on obrim els museus municipals.
Museus municipals que sumen a l'apertura que va realitzar ahir el Caixa Fòrum i a l'apertura de demà del MACBA.
Gràcies, Ferran. I encara una altra qüestió cultural, una nova suspensió, malauradament, avui la del Festivalot de Girona. El Festival de Música Familiar suspèn definitivament l'edició d'aquest any. Més detalls des de Girona FM. Andrea López, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. El Festivalot, el Festival de Música Familiar de Girona, suspèn definitivament l'edició d'aquest any. Els detalls sobre la tornada a l'escola al setembre i les restriccions de contacte entre els infants han fet que l'organització del festival hagi optat per suspendre finalment l'edició. Ho explica Rita Paré, directora del Festivalot.
El motiu principal de la cancel·lació del Festivalot és que no veiem com podem garantir la seguretat de les famílies, dels nens i nenes que venen, tenint en compte que al setembre l'escola es preveu que no comenci amb normalitat. Va ser aquesta informació sobre l'obertura de les escoles la que ens ha fet prendre la decisió final de cancel·lació.
La sisena edició del festival estava programada pel primer cap de setmana de juny i ja es va decidir ajornar-ho en un primer moment fins al 19 i 20 de setembre.
Gràcies, Andrea, des de Girona FM. Arribats a aquest punt, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Per conèixer-la, connectem amb el nostre company Eduard Cabré, com fem cada dia. Bon dia, Eduard. Avui què ens expliques?
Bon dia, parlem de motor, i és que el Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1 es farà el mes d'agost. La Federació Internacional d'Automobilisme ha confirmat que el Gran Premi de Catalunya finalment es disputarà el cap de setmana del 14 i el 16 d'agost. La FIA assegura que completarà el calendari amb un mínim de 15 curses i un màxim de 18. La temporada acabarà el mes de desembre. I en bàsquet, Anna Palma no formarà part del Cadí La Seu la pròxima temporada. L'Ale tanca una etapa de 2 anys. El Cedis Bàsquet, de fet. Des de Pirineus TV ens ho explica Alba Baró.
Palma ha decidit emprendre nous camins lluny de la Seu d'Urgell. L'Ale ha estat dues temporades consecutives amb el Cal i la Seu, amb qui va debutar la Lliga Femenina Endesa la temporada 2018-2019. L'any abans, el curs 2017-2018, havia estat jugadora de l'equip barcelonès Segle XXI a la Lliga Femenina 2. D'altra banda, el club alturgellenc espera tancar la continuïtat d'Ariana Pujol. Seria la quarta temporada que Pujol vestiria la samarreta blanquiblava. La jugadora ha anat agafant protagonisme dins l'equip en els darrers 3 anys. A més, aquesta temporada ha fet un pas endavant juntament amb Laura Penya, en part per la lesió de la base Llorena Díaz. En els darrers dies del Cedis va assegurar la continuïtat de Penya fins al 2022. La feina als despatxos no s'atura per construir l'equip per a la temporada vinent.
I Scott Hitterton, l'MVP de la Lliga Alemanya de Bàsquet, ha fitxat pel Baxi Manresa. El pivot nord-americà de 28 anys i 2,06 d'alçada es compromet amb l'equip del Bages per les properes dues temporades. I Jordi Pla és el nou director esportiu del bàsquet Girona després de la consecució de l'ascens a l'Eport. Pla substitueix Àlex Formento en el càrrec. I la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha demanat passar del 21% actual a un IVA superreduït per al món de l'esport davant l'emergència provocada pel coronavirus. Es tractaria d'una de les 27 mesures incloses en l'anomenat Pla Marshall per a l'esport que es va debatre el passat mes de maig. Escoltem el president de l'OFEC, Gerard Esteve.
Si bé l'any 2008 va haver-hi un 23% de clubs que van desaparèixer, si no posem a disposició de les entitats tots aquests recursos, probablement més del 50% podran desaparèixer aquesta vegada.
I en futbol, la Unió Deportiva Las Palmas assegura que té el vistiplau del govern de les Canàries i de la Lliga de Futbol Professional per tal d'obrir el seu estadi a un terç de l'aforament el dissabte dia 13 de juny en el primer partit de Lliga que ha de jugar precisament contra el Girona. El Consell Superior d'Esports s'hi oposa fins que no es pugui fer a tots els camps de futbol del territori espanyol. I en hoquei patins, Aitor Egurrola renova amb el Barça un any més. El porter renova fins al 2021 i complirà d'aquesta manera 23 temporades al club blaugrana. I en hoquei sobre herba, Joan Monzó, Pau Jové i Joan Dalmases són les tres primeres altes confirmades per a l'Atlètic Terrassa de cara a la pròxima temporada. Els tres jugadors, porter, migcampista i davanter respectivament, provenen de l'equip filial de l'Atlètic Terrassa, el Vallès Esportiu. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Doncs és la crònica esportiva, l'actualitat esportiva d'aquest dimarts. 3 minuts i una mica més i arribarem al punt de les 3. Nosaltres ho deixarem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança i ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Segur que també us passa com a mi, que sempre que miro la lluna us quedeu embadalits. Benvinguts a l'Embaladits. Estem a la biblioteca de l'escola Les Tereses de Vilanova la Geltrú, convidats per la Júlia García. Hola, Júlia.
Hola, Montse.
T'agrada mirar la lluna?
Sí.
I la poesia? T'agrada?
També.
I llegir-la?
També.
I seguiràs llegint poesia?
Sí.
Ens podries dir com es diu aquest poema?
Cançó de la lluna.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Miquel Desclot.
Doncs què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, i gràcies a la Júlia García, llegirem un poema que parla de l'astre més enigmàtic de l'univers. Cançó de la lluna, del poeta i amic Miquel Desclot.
Jo sóc la lluna, blanca i rodona. M'he fet rodona de rodolar.
Pel cel rodolo, del cel us miro.
Sempre vigilo quin boca hi fa.
Jo sóc la lluna que us vinc a veure.
Tot passejant-me pel cel enllà. La lluna us mira, fa companyia i us dona un bri de clar de dia.
Moltíssimes gràcies, Júlia. I com fa la lluna, nosaltres observarem atentament els llibres dels poemes. Fins al proper Embadalits. Adeu.
Adeu.
Embadalits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.